les 8 del matí.
Ràdio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel amb Gerard Carrión.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hola, bon dia, bon diumenge, amics i amigues. Avui el 31è durant l'any. Ja ens anem acostant al final de l'any litúrgic, que serà enguany, en la solemnitat de Crist Rei, el proper dia 26. Tot just una setmana després de la clausura de la 16a Assemblea del Sínode, primera part, tindrem aquest dimarts a Barcelona el relator general d'aquest sínode, Jean-Claude Hollerich, que també és l'arcabisbe de Luxemburg. Farà una lliçó inaugural a les 7 de la tarda, com dèiem, aquest dimarts, a l'edifici del Seminari de Barcelona, en la inauguració del curs de la Fundació Joan Maragall, entitat que també presentarà un relleu en la seva presidència. Jaume Angelats substituirà David Jou. N'estarem pendents i seguirem també la nova etapa a la Fundació Joan Maragall. Avui tenim un menú del millor de la setmana, com cada diumenge a aquesta hora. Entrevistarem primer el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, precisament un dels 364 pares i mares sinodals. Ens farà balanç del que ha estat aquest sínode. També la litúrgia a prop, present cada diumenge al matí aquesta temporada, Alfons Gea, sacerdot de la diòcesi de Terrassa i expert en pastoral de la salut, ens parlarà de l'atenció i la pastoral davant de la mort i el dol. I un altre tema relacionat amb els difunts són, sens dubte, els tanatoris i els cementiris. Ruth de la Torre, responsable de trasllats internacionals de l'empresa Altima, ens comentarà com es viu a nivell interreligiós el moment de les exèquies i l'enterrament. La veu de Càritas avui per parlar d'un congrés sobre aporofòbia, és a dir, rebuig al pobre, que s'ha fet aquesta setmana a Barcelona. Ens parlarà el director d'aquest congrés, responsable de l'IQS per aquesta cita, per aquesta trobada, Flavio Comín. I la secció En sortida tancarà aquesta edició dominical de Sense Distància amb Maricel Munté, una de les impulsores d'Escola de Famílies en Camí, iniciativa present cada mes aproximadament un diumenge al matí a la parròquia de Sant Miquel dels Sants de Barcelona. Tot això fins a les 9. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
L'actualitat del dia explicada sense distància.
La 16a Assemblea General Ordinària del Sínode ja ha viscut la seva primera part amb el document de síntesi publicat aquest cap de setmana i també amb el ressò de la Carta al Poble de Déu elaborada i aprovada aquesta mateixa setmana passada pels 365 pares i mares sinodals. L'Església continua fent camí i avui és un moment de balanç després de més de 3 setmanes, gairebé un mes de treballs, de congregacions generals, de cercles menors, de reflexions del Papa Francesc i, en definitiva, d'aquesta sinodalitat que tots volem per a l'Església, aquest caminar junts. Avui parlem amb el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, que també ha participat com a pare sinodal en la seva qualitat de president de la Subcomissió Episcopal de Diàleg Interreligiós i Ecumenisme de l'Episcopat Espanyol. Un plaer saludar-lo, Monsenyor Francesc Conesa. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. La pregunta primera que li vull fer és molt àmplia, però potser em podrà dir alguna cosa. Quin balanç fa d'aquest sínode, d'aquesta assemblea?
Bueno, jo crec que encara que ha estat un mes molt intens, de molt treball, també de estones llargues de pregària que hem viscut, ha valgut la pena. Ha valgut la pena no només per el resultat, sinó per el que significa voler posar en marxa una església en un tarannà més sinodal.
Una església que sigui més participativa. Perdoni, digui.
Sí, això. És a dir, després de tot el mes de reflexions, al final és que jo em quedo sobretot en mantindre una actitud, en promoure en les nostres esglésies una actitud. Al final, el tema de la sinodalitat no és més que una profundització de lo que ja va dir el Concili Vaticà II quan parlava de la comunió i del poble de Déu. Són els dos primers capítols de Lumen Gentium. La sinodalitat és posar en pràctica el que està dit ja en el Concili. És una profundització en un tema que ja el teníem ahir. És intentar que això, que diu de que tots formen el poble de Déu, de que tots els batejats formen el poble de Déu, sigui una realitat. I que, per tant, en la vida i la missió de l'Església hi hagi una participació de tot el poble de Déu, tant de la jerarquia, que té una funció, com de els diferents carismes i vocacions que hi ha a l'Església.
I tant, recordem que d'aquí a un any, poc menys d'un any, començarà la segona part, la segona Assemblea General, i ja es donarà pas amb un altre document de síntesi, el període en què el papa elaborarà, això ja serà, calculem, cap al 2025, el que es diu l'exhortació postsinodal. Cap allà avancem, no?
Sí, cap allà avancem. Ara queda un treball que farem en les diòcesis, farem també a nivell nacional, farem les nostres aportacions a partir del document de síntesi dels nostres treballs, perquè sempre aquest sínode ha buscat aquest feedback, aquesta interacció entre els documents i després la recepció que fa el poble de Déu. I, efectivament, en el mes d'octubre l'any que ve serà el moment final de tot aquest procés, el moment final d'aquesta fase, perquè després, segons la Constitució sobre els sínodes, ve la fase d'implementació, és a dir, d'anar posant en pràctica el que s'ha acordat. Però, bueno, posarem fi a aquesta fase.
A aquesta fase, sí. Recordem que el papa, clar, farà una feina important, en tindrà molta, perquè el fet que el sínode sigui participatiu...
El papa pot fer dues coses. Una, demanar un document al sínode i aprovar el document. I ja no cal que faci una exhortació. O demanar unes proposicions al sínode i ell fer una exhortació.
Per tant,
no és necessàriament, no té per què fer una exhortació apostòlica.
D'acord, queda aclarit, molt interessant el que ens diu avui el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, un dels 365 pares i mares sinodals. Per cert, a partir d'aquest document de síntesi i uns dies abans amb la carta al poble de Déu, recordem que s'ha partit de l'instrumentum laboris, i aquí han sortit molts temes. De vegades hi ha aquest petit reduccionisme, que si el sacerdoci femení o el diaconat femení, millor dit, que si l'acollida als LGTBI, que també hi són presents. Sí. Què destacaria dels grans temes?
Sí, mira, el gran tema és la sinodalitat, això ho tenim clar. I és la sinodalitat relacionada amb la missió, és a dir, creixer en comunió i en viure aquesta comunió per la missió que tenim, que és anunciar l'Evangeli. Clar, la comunió, què significa? Pues una de les coses que hem dit és escolta, és acollida. Clar, això significa escoltar a totes les persones.
Sí.
Acollir també a totes les persones. Això que diu el Papa de todos, todos, todos.
Sí, sí, ben famosa aquella frase, sí, sí.
La frase aquella que s'ha repetit aquí també,
sí.
En el sinode. És acollir, és escoltar, això és... això, i donar participació, donar veu a les dones, etc. Clar, tots aquests temes també han sortit, però no són el centre de la discussió. El centre és ser més sinodals en les nostres actituds, reforçar totes les institucions sinodals que tenim a qualsevol nivell, en la vida de l'Església. I, sobretot, hem parlat molt d'una espiritualitat de comunió. El papa Joan Pau II ja parlava d'aquesta espiritualitat de comunió, fer de l'Església una casa de la comunió, no? És això, És viure una forta espiritualitat de comunió, de no un cristianisme individualista que està pensant uno només en si mateix i en la seva salvació, sinó un cristianisme comunitari, en l'altre. I viure aquestes actituds de comunió, en aquesta espiritualitat forta que pugui donar pas a una corresponsabilitat, que és una altra de les paraules que han aparegut molt.
Molt bé, molt important.
El tema de la corresponsabilitat dels preveres, els laics, els religiosos, en la vida i en la missió de l'Església.
El sínode de la sinodalitat ha viscut, doncs, això, gairebé un mes de treball a l'Aula Pau VI del Vaticà, en plenari, amb cercles menors, sobre molts temes, com dèiem. Sí. Hi ha hagut alguns moments, evidentment, de divisió, en el bon sentit, o de desencontre, de discrepància i de tensió, no sé què diria.
Sí. Bueno, mira, primer, hem treballat molt els cercles menors. Jo he estat en 4 diferents. Com era per llengua, pues, claro, la majoria eren d'Hispanoamèrica, de Brasil, nosaltres, algun espanyol...
Sí.
Bé, en aquests grups jo no he viscut cap tensió. Cap.
Molt bé.
A vegades, en veus que es sentien, perquè hi havia un moment d'intervencions lliures, alguna veu pues, deia alguna cosa discrepant. Però, bueno, qualsevol persona té dret a dir el que pensa.
Sí, sí.
Jo crec que s'ha actuat una cosa molt bonica d'aquest sínode és la llibertat en què tot el món ha parlat. En una llibertat absoluta. S'ha dit el que cada un pensava. I, bueno, està bé escoltar. Després, tenim que discernir entre tots. I tu pots escoltar a un que digui qualsevol cosa i després el discerniment comú és el que també arriba a una síntesi o unes conclusions per al bé de la nostra Església, perquè el que estem pensant no és una altra cosa.
Sí, sí. Bé, finalment, un parell de qüestions molt breus, tot agraint al bisbe Francesc Conesa que ens hagi atès. Podríem estar parlant hores, tindrem ocasió de tornar-ne a parlar d'aquest sínode, però li volia preguntar d'una banda per la metodologia, que sempre costa explicar-la a la societat, no? Aquesta metodologia de parlar, d'intentar buscar el consens i de pregar, també, de silenci, oi?
Sí, sí. Mira, ha sigut molt important aquesta metodologia. L'hem valorat molt. Es diu la conversació en l'esperit.
Sí.
I què significa això? Significa que quan ens posem a treballar un tema, el que fem és pregar, invocar l'Espírit Sant i pregar. Després, som grups de 11, 10 o 11, màxim 11. Després, cada un del grup té 4 minuts per dir el que pensa d'aquest tema. Per exemple, jo estava en un tema de diàleg ecumènic, he estat en un tema de relació del ministeri ordenat en el laïcat, en els ministeris bautismals, en un tema també d'organització de l'Església, de les estructures que hi ha de reunió d'esglésies, com la Conferència Episcopal o un arquebisbat. Bueno, entonces, sobre aquest tema tu tens 4 minuts per a parlar. Per a parlar uno darrere l'altre. I es deixen moments de silenci enmig. Perquè no és discutir, sinó que és escoltar-nos de veritat. I té que haver moments de silenci. Quan acaba la primera ronda, es deixa també un moment de silenci i una segona, en la que tu dius les ressonàncies, és a dir, en què coses han ressonat més fort de lo que han dit els altres, no de lo que has dit tu.
Mm-hmm.
I per ressaltar lo que han dit els altres.
Molt bé.
Es deixa un altre moment de silenci. I ve un tercer moment, que és pensar, que és el més difícil, ja? No pensar en mi, sinó en el nosaltres. No en el jo, sinó en nosaltres. I ara, pensant en nosaltres, arribar a una síntesi, a un consens de les coses que s'han dit. Com veus, no és un parlament.
Certament.
No és un debat, no, és una altra cosa. És plenària, és reflexió, és valorar el que diu l'altre, i és també, i entre tots, i després era relativament fàcil arribar a un consell. Jo he estat 3 vegades, que diu el relator, el que fa el resum, fa la síntesi, i l'esposa després en la congregació general.
Mm-hmm.
Per 3 vegades m'ha tocat a mi fer-ho.
Molt bé, àrbitre del consens.
Era elegit per els altres, mm-hmm. per els altres del grup.
Sí, sí.
Ha sigut fàcil. Era fàcil, al final, arribar a les coses en què estàvem d'acord tots i que volíem expressar a l'assemblea.
Doncs molt bé.
Aquest era el sistema.
Sí, sí.
Però ja veus que sempre estava la paraula de Déu, la pregària, l'escoltar-nos molt.
Important.
Ens ha agradat. I pensem que això ha sigut un encert gran, per
gran,
part dels que han organitzat el sínode.
Molt bé, en parlarem més, sens dubte. Recordem ja per acabar que aquest sínode ha estat molt marcat per l'actualitat. Sempre el sínode està encarnat en un moment concret, no? La guerra d'Israel i Hamas a Palestina, terrible això.
Sí.
Aquesta jornada de pregària per la pau de divendres passat, tot plegat, no és que es barregi, és que conviu, no?
És que, sí. Mira, una de les coses del sínode és que hem escoltat també als germans que estan patint.
Mm-hmm.
Perquè, clar, ells tenien que dir, tenien que parlar no només de Palestina, del Líban, però pensa en Sudan del Sur, Myanmar, tants cristians que estan patint en el món. I els seus bisbes, o a vegades un laic o un diaca, pues, han parlat i ens han contat les situacions que estan vivint. La guerra no... també els ucraïnesos, no, clar.
Sí, sí.
Havia una dona extraordinària d'Ucraïna, una dona casada, una dona molt sensible. Estava el patriarca d'ells, havia un altre bisbe també, havia 2 bisbes d'allà, també ens han parlat. Clar.
Sí, sí, escoltar el que pateix.
Molt difícil.
I tant, sens dubte.
I sí, hem viscut també aquest ambient. Això està en la carta del poble de Déu, per això es diu també que, enmig d'aquest món que està envoltat de guerres, de lluites, nosaltres hem estat, volem ser un testimoni de comunió, de lo contrari.
Exacte.
Inclús ser un testimoni de cara al món, de dir, no hi ha per què actuar d'aquesta manera. Podem actuar en comunió uns en els altres, en fraternitat, etc.
Sí. Ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies al bisbe Francesc Conesa de Solsona.
Molt bé.
Ara ve la realitat ja de tornar a la seva diòcesi i tornar al dia a dia, que vagi
sí,
molt bé també.
Ara comença
la normalitat.
Sí.
Bueno, molt bé.
Ja tenien ganes, també.
També és normal.
De tornar després de tot el mes.
I tant.
Ja convenia.
Una abraçada molt gran i fins
molt
una propera ocasió. Adéu-siau.
Bueno, gràcies. Adéu.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu. La litúrgia a prop.
Recte final del programa d'avui, del nostre Sense Distància, l'endemà del que es diu popularment el Dia de Difunts, és a dir, la commemoració
dels fidels difunts. Un dia que té una litúrgia pròpia en l'Església, i molt variada, per cert, amb moltes opcions de lectures, de salms i de pregàries, eucarística, col·lecta i final. És a dir, que aquesta riquesa també es manifesta en la varietat de famílies que perden éssers estimats. I abans de la commemoració d'ahir dels difunts, celebràvem una festa que és, en canvi, molt joiosa. Tots Sants és com la dimensió pasqual d'aquests dies en què recordem especialment els morts en aquesta vida, però des de la confiança cristiana que estan al cel o de camí al cel. Però sense entrar en escatologies, avui ens volem centrar en les litúrgies de difunts, sobretot les exèquies, els funerals i també l'acompanyament pastoral en el dol, el sentit dels silencis i aquest color morat, o de vegades negre, si seguim l'antiga tradició, es veu en aquestes celebracions. I per fer-ho ens acompanya Alfons Gea, sacerdot de la diòcesi de Terrassa, i entre altres tasques, entre elles la de rector, també és responsable religiós del tanatori de Sabadell. Mossèn Alfons Gea, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Com està?
Pues encantat de poder parlar amb vosaltres i de connectar amb tantes persones que ens segueixen.
I tant, nosaltres també encantats. Bé, primer de tot, com és la litúrgia de difunts en general i com són particularment les exèquies? Quan parlem d'exèquies, perquè se situïn els oients, parlem de celebracions amb missa o sense missa, amb el cos present del difunt, diguéssim, no? És la missa per l'ànima d'aquell difunt quan acaba de morir, fa unes hores o fa pocs dies, oi?
Bé, el ritual marca tres moments, a casa dels difunts, a l'església i al cementiri. I entremig, pues, la processó on es poden arrasar les litanies o alguns salms. El ritual és molt complet, el que passa és que a la pràctica, doncs, sobretot quan es fa els tanatoris, doncs s'ha de reduir a el que és l'estació a l'església, precedida de vegades per alguna petita pregària a la sala de vetlla, però difícilment pues, acompanyem els tanatoris de les grans ciutats al fèretre i anem fent les letanies, no?
Sí.
La litúrgia pues, és una celebració de la paraula i unes pregàries que es fan pel difunt i encomanar-lo a la misericòrdia de Déu, no? Sí.
Comença habitualment i acaba a la porta de l'església, si és en una església o també en una sala del tanatori.
Bueno, la sala del tanatori acostuma a estar fet de manera estàtica, un punt, i d'allà no es mou ja, vull dir, ni es mou l'assemblea ni es mou el cerebral pràcticament.
Sí.
Intentem fer com un ritus d'entrada i un ritus de sortida, però no permet gaire mobilitat la majoria de les sales de pregària on es fa, perquè no són ben bé, doncs, esglésies, no?
Sí.
Sí.
Li volia preguntar també com viu vostè l'acompanyament de l'església en el dol, perquè la celebració d'un enterrament, com diem popularment, però ens referim en realitat a les exèquies i l'enterrament, és un contacte pastoral molt important, trist, certament, no desitjat en molts casos, però molt important també, no? Com es viu aquest acompanyament, el previ, sobretot, a les celebracions de difunts?
Bueno, pues, el primer lloc és la proximitat, que s'ha de ser sempre molt, molt, molt cordial, i on la gent, doncs, sent que tu els estimes, els comprens, i estàs al seu costat, no? Perquè
sí.
De vegades doncs, vas a visitar les famílies i estàs una mica amb ells, xerres una mica, perquè hem entrat una mica de la idiosincràsia del difunt i de com és aquella família i tal. I quan és una escolta activa i comprensiva, doncs acaben la majoria de les vegades donant-te les gràcies per haver vingut, pel teu acolliment. Allà mateix, abans de començar la celebració, no? Com si fóssim un bon veí que es fa present interessant-se i sentint allò que està passant. O sigui, això és el primer que hem de fer sempre, no?
Sí.
Aquesta proximitat humana que tothom entén i que el signe de l'estimació de Jesús, no?
Clar, la nostra esperança com a cristians és que el Déu encarnat va donar la vida per nosaltres,
però va ressuscitar i viu per sempre, no? És aquesta esperança que tots compartim i que de vegades certament no és fàcil transmetre en un moment de dolor, oi?
Bueno, hi ha aquella frase, aquest verset de la Bíblia que diu que l'amor és més gran que la mort, i nosaltres hem d'evidenciar aquest amor que està per damunt de la mort en si, no? I això sí que ho entén tothom. La resurrecció és traspassar, transcendir el dolor que estem vivint amb un signe d'estimació, de proximitat i d'esperança, no?
Sí.
De vegades l'esperança la representem que els cristians només senti presents des de la nostra fe. No imposant res, però sí, doncs, aquest és cristià, que s'ho creu, i aquest està al meu costat, no? Com Crist des de la creu, que està al costat dels que pateixen, i que en tot no es queda en la mort, sinó que porta el pas a la vida, no?
Sí. Avui estem parlant a la nostra secció La litúrgia a prop sobre els difunts, sobre la litúrgia dels difunts, amb Alfons Gea, sacerdot de la diòcesi de Terrassa i també responsable religiós del tanatori de Sabadell. Entre altres tasques, vostè també és rector, no?, d'una parròquia, si no recordo malament.
Sant Vicenç de Junqueras.
Sant Vicenç de Junqueras, molt bé, molt bé.
Doncs,
Creu Alta. Des d'aquí una salutació, la Creu Alta, Sabadell mateix, sí. També a la perifèria de Sabadell, per entendre'ns. Sí. Bé, i ara per acabar m'agradaria també parlar una miqueta dels espais on es viu la litúrgia dels difunts. I és que els espais, com ens ha dit mossèn Alfons Gea, poden ser els tanatoris, les esglésies, parròquies o santuaris i altres temples, i els cementiris, o simplement un espai exterior. De quina manera l'església es fa present? Concretament en els cementiris i en els tanatoris, que són espais potser una mica més compartits, per dir-ho així, per no creients, o on es pot fer més un atri dels gentils, no? Una evangelització més enllà de la creença. Què diria d'això?
Perdó. Jo diria que ens hem de fer presents, però d'una manera significativa. O sigui, en concret, la litúrgia ho permet. Una de les coses que he incorporat ara, que no és incorporat, sinó que estan rituals, són les lletanies, no?
Sí.
Quedaven una mica amagades, perquè com que no es fa la processó al cementiri, doncs no es feien. No? I llavors jo les he incorporat i convidant a tota l'assemblea a que pregui per difunt. I aquesta connexió de l'església terrenal amb l'església del cel, a través dels sants que encomanem al difunt perquè el rebin, perquè preguin per ell. Doncs que això a la gent li està agradant bastant, perquè incorporem sants familiars, o sigui, els que tenen devoció, no només a aquella família, sinó al poble d'origen. I llavors ells ja connecten una mica més amb tot el transcendent, des de l'immanent, o sigui, d'aquí present a la Terra,
sí, sí.
Caminem cap al cel amb l'ajuda d'aquells que ja han arribat.
Sí,
connectem,
sí.
L'assemblea de la Terra, que us convidem a fer assemblea, jo els dic, vosaltres veniu de molts llocs i tal, és gràcies a aquest difunt que ens hem trobat, hem donat les gràcies amb ell, però a dalt al cel hi ha una altra assemblea que també doncs, prega per aquest difunt, sí. Com nosaltres.
És el que es diu l'Església triomfant, no? Aquí estem...
Sí, triomfant, sí, sí.
Sí. El que celebrem per tots sants, amb la comunió dels sants, també, no?
Pues clar, i llavors això ha donat peu, doncs jo us he preguntat i quin sant és el patró del poble del tant, doncs també l'anomenarem. El que passa és que el problema és quan comencen a dir el sant de nets, això, que ja no tenen santoral, i llavors he dit, mira, i llavors fem tots els sants, també.
Clar.
I, d'alguna manera, aquesta petita cosa en alguns jocs ha donat significació a aquest pas de la mort a la vida, de la terra al cel, a través dels sants que ens acullen, que
sí.
És una mica significatiu aquest aquest moment.
Sí, després hi ha la pastoral i els petits rituals sacramentals de les visites al cementiri, no? on es pot fer un respons.
Això sí, però...
Tot i que això també és discutible. Hi ha gent que diu que no li dona devoció al cementiri, altres sí que els hi agrada. En fi, és una manera de recordar els estimats.
Hi ha gent que ho demana.
Sí, certament, sí, sí.
Demana que hi vagis i quan hem estat al cementiri molt, ha estat durant la pandèmia.
Sí.
Quan estaven tancades les sales de vella i les sales de pregària, hem fet moltes celebracions, moltes pregàries al cementiri i realment eren molt emotives.
Sí, en un espai exterior sempre hi havia més tranquil·litat, més seguretat, no? Potser...
Bueno, jo els deia, mira, la cúpula d'aquesta església és el cel i l'església som nosaltres, no?
Sí, sí.
I,
molt bé.
I ha donat per molt.
Doncs donaria per molt també segur parlar amb Alfons Gea sobre la litúrgia dels difunts, però hem fet unes pinzellades que em sembla que han estat molt interessants i en tot cas, en cas de pèrdua d'un ésser estimat, si no hi ha costum d'anar a l'església propera, doncs que no hi hagi por, oi, d'anar a aquesta parròquia més propera, demanar informació o doncs el tanatori.
Això és la gran cosa que s'està perdent bastant, les misses exequials a la parròquia.
Clar, que és el lloc natural per als creients, no? Certament, sí.
El lloc natural per als creients, sí. També és un moment que els pregunto quin barri sou i tal, i si aneu a la parròquia i això, i bueno, i... Hi ha de tot, però
s'ha perdut molt la parròquia. Ha perdut terreny a favor del tanatori o...
Terreny l'església que va minvant la intensitat de devoció, podríem dir, no? Perquè abans era impensable que un difunt no tingués la seva missa, que és social. Ara diu, no, però és que no vindrà ningú. Jo els dic, és igual, però... Jo els dic, mira, aquesta tarda a la parròquia pregarem pel vostre familiar.
I ja està.
A tal hora.
Doncs molt bé.
Molt bé.
Ho deixem així. Moltíssimes gràcies, mossèn Alfons Gea, sacerdot de la diòcesi de Terrassa i també responsable del tanatori de Sabadell a nivell religiós. Una abraçada i bona litúrgia de difunts, no només aquests dies, sinó tot l'any. Adéu-siau.
Molt bé.
Fins aquí la secció La litúrgia a prop.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio estrellada. Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Els cementiris, els tanatoris, els crematoris i altres espais on les famílies afronten la realitat de la mort, la pèrdua d'un ésser estimat, conviuen amb la diversitat social i religiosa. Aquesta varietat trenca actualment una cultura a la qual molts estàvem acostumats a Catalunya i en bona part a Europa, per les arrels cristianes d'aquestes terres. Avui volem conèixer, a través del que fa Altima, concretament una empresa que es dedica a aquests serveis, com funciona aquesta diversitat religiosa. És molt interessant tot el que ens pot explicar concretament Ruth de la Torre, que és responsable de trasllats internacionals d'aquesta empresa, Altima, i la persona que atén les famílies i la diversitat multiconfessional als diferents espais. Ruth de la Torre, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Ignasi.
I moltes gràcies. Bé,
gràcies a vosaltres.
Quina és la diversitat multiconfessional que vostès gestionen des d'Altima?
Doncs, bueno, a Altima nosaltres gestionem tanatoris que tenim propis de concessió. A més, també tenim cementiris, la gestió de cementiris i de crematoris. Tenim en aquests moments 40 tanatoris propis. Entre ells hi ha més de 35 oratoris multiconfessionals per qualsevol religió, i 19 cementiris de concessió gestionats íntegrament. Dintre d'això també doncs, fem una part del servei de gestió en 70 cementiris que estan distribuïts per tot el territori català.
Mm-hmm. Per tant, l'àmbit és de Catalunya. I potser vaig a una pregunta que segurament li hauria d'haver fet al principi. Ens pot explicar què és una empresa com Altima, una empresa de gestió de serveis funeraris?
Bueno, doncs Altima és una empresa que porta molts anys. Segur que, Ignasi, em diries, doncs, porteu molts, més de 300 anys.
Déu-n'hi-do, que són de les que sonen. Sí,
exacte.
Sí.
Doncs, és un grup català de molts anys, no?, com hem comentat, i, bueno, doncs, Altima té format per un equip de més de 400 persones donant servei a les famílies. Ja no sols la gestió dels tanatoris, cementiris i crematoris, sinó acompanyament a les famílies i poder adaptar-nos als serveis que comentàvem, no?, de les diferents confessions religioses.
Ens ha donat algunes xifres de sales interconfessionals, capelles, tanatoris, cementiris, però abans d'entrar en altres dades sobre diversitat religiosa estrictament, li vull preguntar també quines són les característiques del comiat als difunts, però en les religions no cristianes, més presents aquí potser sobretot judaïsme i islam.
Sí, per exemple, a l'islam no es fa una sala de vetlla com a tal, no? Com pot ser una catòlica o una laica, sinó que el que es fa és es du a terme un ritual abans de donar-li sepultura o traslladar-se fora del país, i doncs és un ritual que es fa sempre per mà d'una persona de la comunitat que sigui del mateix sexe. Llavors es fa amb una aigua i unes herbes aromàtiques, i es va recitant unes oracions. Llavors, un cop fet això, l'emboliquen, no?, amb una túnica blanca, i després es procedeix a fer el trasllat o a l'enterro. En el cas dels jueus, per exemple, que també hem tingut serveis de persones jueves, fan més o menys el mateix, no?, aquest rentat, que també és fet per una persona del mateix sexe, i en el cas de l'home, se li posa un talit que ve amb un serrell que porta uns fils, 613 fils en concret, que són tant com els manaments que hi ha al Torà. Mm-hmm. Llavors, estripen un tros d'aquest talit, perquè això simbolitza que aquesta persona ja no podrà seguir amb aquests manaments. Mm-hmm. És bastant interessant, la veritat, i tenim moltes més confessions religioses que porten a terme aquests rituals, i cadascú té els seus detalls.
Sí, sí, segurament també hi ha els sikhs, els budistes, la fe bahai, no? Hi ha diversos...
Exacte.
Tot i que són més minoritàries, sí, a Catalunya, en aquest cas.
Sí, no? Estan els sikhs, no?, que ho fan també, el ritual, ho duen a terme amb llet, amb iogurt, no?, el que és el cos, no?, el rentat del cos, cadascú amb les seves oracions, les seves creences i la seva religió, i, entre ells n'hi ha també l'hinduisme, que també tenim comunitats bastant importants aquí, sí, que donem servei.
I tenen en comú totes l'enterrament com a final del dol?
La gran majoria coincideixen amb l'enterrament, no està contemplat la incineració, però, per exemple, en el cas de l'hinduisme, no?, sí que hem fet incineracions, perquè no és algo que no estigui dintre la religió, sinó que som, en aquest sentit, és una opció, no?
Uh-huh. I dins del cristianisme també s'hauran trobat catòlics, evangèlics, protestants, ortodoxos...
Sí, exacte. En tenim de totes les confessions religioses. Bueno, no sé si puc anar a les dades, però...
Sí, quines dades de diversitat, efectivament. Sí. Ens les pot donar, però suposo que la majoria són catòlics o cristians, no?
Exacte, un 58,2% de persones catòliques que fan cerimònies als nostres tanatoris. En tenim aquesta dada enregistrada, seguidament del 38,9 cerimònies laiques, i després el 2,9 d'altres cerimònies, no? Poden ser cerimònies jueves, que siguin de l'islam, exacte. Perquè d'aquest 2,9 s'ha de dir que un 1,3% corresponen a rituals musulmans.
Per tant, és una minoria, però una minoria de gent activa. I bé, és significatiu també que un 39%, ha dit, són cerimònies laiques, és a dir, de persones...
Sí.
no, o que no es defineixen per cap religió, que no són creients.
Suposo. Exacte, mm-hmm. Sí. Encara així, doncs, fem bueno, la cerimònia laica, no, amb un orador a les nostres, en les nostres instal·lacions o en el lloc que ens diguin, no, amb un orador, doncs, que doncs, sempre es fa un escrit, no, amb aquesta persona, la persona que l'ha estimat, no, recordant, no, aquells moments, no, que la família vol, no, que estigui, doncs, en el record de tots.
Mm-hmm. Als cementiris hi ha espais propis, per exemple, potser de musulmans i de jueus?
Sí, mira, nosaltres a Àltima gestionem íntegrament el cementiri de Roques Blanques, el Papiol, molt a prop de Molins de Rei.
Sí.
I doncs aquest cementiri nosaltres tenim la concessió des de l'any 90. Tenim recintes, espais, no? Destinats a diferents confessions religioses, com pot ser, per exemple, tenim el recinte musulmà, que es va inaugurar fa 2 anys, aproximadament, i tenim també un recinte bahai. Tots aquests espais estan en un entorn privilegiat, s'ha fet sempre comptant amb les comunitats, amb tot aquell detall que necessitaven per enterrar segons la seva religió, i la veritat és que, bueno, us convido a visitar el cementiri perquè fa goig, o sigui, és un lloc amb un paratge natural i que la veritat és que totes les persones que venen de les confessions religioses doncs sempre ens comuniquen que és un lloc doncs, que s'adapta molt al que volen, no?
Uh-huh. Cementiri de Roques Blanques, el Papiol, un cementiri on es consolida la diversitat religiosa en els espais de les tombes, no? D'on són enterrades aquestes persones difuntes. També sabem que hi ha espais de diverses religions, per exemple, a Collserola o en altres cementiris, i per tant aquesta diversitat podem dir que va a més dintre d'una llibertat religiosa que és universal a casa nostra. Ara bé, també una qüestió potser més concreta, senyora Ruth de la Torre, sobre el que és el dol i la tristor. Hi ha matisos entre les diverses creences? Hi ha creences que accepten més la mort, no diré amb una alegria humana desbordant, però potser aquesta esperança dels cristians, no, en la resurrecció. Altres religions també ho veuen des d'aquesta esperança, des de l'alegria, fins i tot?
Sí, sí que és veritat que hi ha molta diversitat, no, d'opinions, i bueno, doncs, igual que nosaltres, no, en aquest sentit, estem, doncs, hem nascut, no, amb un cert tabú, no, amb el tema de la mort, no?
Sí.
Doncs n'hi ha unes altres religions que això ho porten, doncs, molt integrat dintre del seu dia a dia, des que són petits, i llavors, doncs, un cop que passa, doncs, sí que és veritat que, bueno, no és que tinguin alegria, no? Però sí que és veritat que es porta molt millor.
Mm-hmm. Evidentment, totes tenen en comú les creences i, evidentment, les opcions laiques, que és trist el moment de la mort, no?
Sí.
I d'acomiadar les persones. I potser sí. També és un repte, tant a nivell d'empresa de gestió com a nivell de serveis religiosos, no? Els sacerdots,
sí,
o rabins o ministres de diferents creences que sí, acompanyen els difunts.
Nosaltres, per nosaltres és prioritari en tot moment, en tot l'equip que treballem aquí a Àltima, el prioritari de tot és l'escolta activa amb la família, saber entendre allò que la família necessita, perquè sabem que és un moment molt important, encara que sigui, doncs, que tinguis, portis el dol d'una manera o una altra, però sí que és veritat que tenim que acompanyar aquella família per fer realitat aquell desig, no?, de donar-li a l'últim adeu al seu ésser estimat, i això crec que és una de les coses que prioritàries a l'empresa.
Mm-hmm. Dintre de ser un món, doncs, com diu vostè, sotmès a tabús, i un món també que no és agraït, que no és agradable, no?, però pel qual passem tots en un moment o un altre, no?, acomiadant pares, avis o fins i
exacte,
tot persones de la mateixa edat.
Sí, exacte.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Ruth de la Torre, responsable de les famílies i la diversitat multiconfessional i dels trasllats internacionals a Àltima. No sé si vol afegir alguna última cosa sobre
sí,
els seus serveis.
Sí, bueno, jo en aquest cas estic en el Departament d'Internacionals. Dintre d'això, sembla com que sols estan els trasllats d'aquelles persones, doncs, que han mort aquí i que volen traslladar al seu país, però sí que és veritat que també fem una gestió, doncs, de relació amb les comunitats, no?, amb les diferents comunitats religioses, i per sobretot, doncs, estar a prop i saber com aquelles necessitats que ens comuniquen i que ens transmeten, com les podem doncs, adaptar al nostre servei per millorar cada dia, doncs, en les nostres instal·lacions, en el nostre equip humà, doncs, a tot el que engloba Àltima.
Moltíssimes gràcies, com dèiem, Ruth de la Torre, responsable de trasllats internacionals d'Àltima. Que vagi molt bé i bon treball en la diversitat religiosa des d'aquesta llibertat. Que vagi bé.
Moltes gràcies, Ignasi, a vosaltres. Gràcies.
Sense distància. Un contacte diari amb l'interior de la persona.
Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, IQS URL, organitza el primer congrés internacional sobre aporofòbia, és a dir, el rebuig als qui necessiten o són pobres. L'esdeveniment se celebra concretament aquest dilluns i aquest dimarts i compta amb la ponència magistral de la coneguda filòsofa i catedràtica Adela Cortina, creadora del terme que dona nom al rebuig cap al pobre, com dèiem. Aquesta conferència ofereix un ampli programa de sessions paral·leles, 9 en total, i de 6 workshops, amb l'objectiu de reflexionar sobre la porofòbia en el món real i trobar solucions per combatre-la. Tenim amb nosaltres, per parlar-ne, Flavio Comín, degà d'IQS School of Management i principal organitzador d'aquest congrés. Senyor Flavio Comín, bona tarda. Hola.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, és una realitat que comporta rebuig, la porofòbia. Com la definiria i, sobretot, com es vol enfocar aquest tema en aquest congrés?
Bueno, primer, perdó que no puc encara parlar català.
No pateixi, no pateixi.
Estic estudiant.
Molt bé.
A l'elemental 3. Però entonces explico algunas cosas en castellano.
Cap problema.
Yo creo que la idea principal es que las personas pobres son rechazadas porque pertenecen a un grupo que nosotros denominamos de pobres. Son personas que muchas veces, dentro de una visión contractualista, nos espera que las personas tengan algo a regresar a sociedad. Entonces, lo que la profesora Cortina pone es que vivimos en sociedades en que esperamos relaciones de reciprocidad. Y cuando esas relaciones de reciprocidad no son concretadas o tenemos imágenes de los pobres que son imágenes de rechazo, se pasa el rechazo real en situaciones concretas. O sea, que no tratamos los individuos como individuos, pero clasificamos los individuos y rechazamos a ellos por serem pobres. Claro, hay una cuestión muy importante de interseccionalidad, porque muchas veces se acumulan razones de discriminación. La porofobia es un tipo de discriminación.
Sí, sí, sens dubte. Bé, i només cal mirar algunes dades. A Espanya, 12.300.000 pobres o persones en situació de pobresa i exclusió, més d'un milió d'ells a Catalunya, segons dades de l'informe anual l'estat de la pobresa a les comunitats autònomes. Bé, i quina resposta podem donar des d'un sentit d'humanitat i de fraternitat, de solidaritat i d'amor, en definitiva, en contra d'aquest rebuig a la persona pobra?
Un aspecte que és molt important en toda esta discusión de aporofobia es que nos lleva a algunas conclusiones que son de alguna manera obvias. ¿Por qué no nos importamos? ¿Por qué que en algunas sociedades la existencia de la pobreza es un hecho, es reconocido, y en otras sociedades esto es invisible? Entonces es un punto muy importante, no solo de que tenemos una palabra para esto, un aspecto que la profesora Adela ha remarcado mucho, porque se trata de un reconocimiento de algo que muchas veces es invisible. Pero reconocer también que la pobreza no es solo un problema de las personas pobres, la pobreza también es un problema de las personas que no son pobres, sí, y que de alguna manera naturalizan el fenómeno de la pobreza, invisibilizan el fenómeno de la pobreza y que no son capaces de importarse. Entonces, claro, como la profesora Adela menciona, es una cuestión relacionada a educación, pero claro, es una educación no solo de niños que están y de jóvenes que están en la escuela, es una educación ciudadana, es una educación que el hecho de que estamos hablando ahora tal vez sea importante para que algunas personas escuchen y que de alguna manera tengan idea de que los niveles de pobreza que tenemos es porque las sociedades permiten. Ahora, ¿cómo hacer para para combater esto, a más de la cuestión educacional, hay que reconocer que hay niveles distintos de aporofobia. Hay un nivel ético, individual, al mismo tiempo que hay un nivel institucional. Porque tenemos hoy bancos en Barcelona que no permiten personas que duerman en estos bancos. Porque tenemos algunos edificios que se hace una arquitectura hostil para que la gente pobre no esté. Porque mismo en la asistencia muchas veces se hace difícil, poco flexible para las personas, porque muchas veces en el servicio público, sea la educación o la salud, las personas no son todas tratadas de la misma manera, independiente de sus ingresos. O sea, está a mano de todos, está a mano de los profesores, está a mano de los médicos, está a mano de los funcionarios, está a mano de todos que trabajan, no solo con las personas pobres, pero que a través de sus impuestos tenga idea que esos impuestos sirven también para ayudar a los que más necesitan. Creo que es una cuestión que no pasa solo, como diría la profesora Adela, no pasa solo por nuestra cabeza, no, o sea, pasa por nuestro corazón también, es el sentir la necesidad que las personas tienen. Pero muchas veces, cuando hablamos de los pobres, hablamos de números. Hablamos que la pobreza en Barcelona, después de la pandemia, ha subido de un 20% para un 30%. Pero hablamos de números, no hablamos de individuos que sufren, que tienen dificultad y que muchas veces naturalizamos.
Doncs avui hem parlat d'aquest congrés de porofòbia, un congrés que està desenvolupant-se, de fet, entre aquest dilluns i aquest dimarts, amb la ponència Marc d'Adela Cortina. I ja molt breument, senyor Flavio Comín, que és el degà de l'IQS School of Management, li volia demanar què es pretén, quin és l'objectiu del contingut d'aquest congrés. Vol marcar, doncs, una pauta moral també per la societat, podem dir?
Sí, el congreso, distinto de otros congresos, hará como su último acto mañana, y para lo cual todos están invitados, ¿eh? Porque es abierto de las 7 a las 8 de la tarde. El congreso hará un manifiesto. Y entonces todos que quieren verlo, que las agencias como Arrels, Asís, Cáritas, Peratarres y más, varios centros de la Universidad Ramon Llull, que quieren ver la propuesta que tenemos para la sociedad, es solo venir aquí, está abierto, y ahí vamos a hablar de algunas soluciones en este manifiesto. O sea, es una idea muy inclusiva de una conferencia que no es un congreso, que no es solo académico, pero es para toda la sociedad.
Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, doctor Flavio Comín, degà de l'escola IQS, l'Escola de Negocis IQS de l'Institut Químic de Sarrià i principal organitzador d'aquest Congrés Internacional sobre Porofòbia. Enhorabona per la iniciativa, i és aquest un aspecte que també ajuda a erradicar, en la lluita comuna per erradicar la pobresa, però no pas perquè hagin de rebutjar les persones, sinó la situació que pateixen. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Avui sortim fins a la parròquia de Sant Miquel dels Sants de Barcelona, on funciona des de fa ja bastants mesos Escola de Famílies en Camí, una iniciativa d'un grup d'unitats familiars vinculades a aquesta comunitat cristiana i oberta a tothom. Consisteix a proposar sessions de reflexió a partir de temes actuals, temes humans, socials, que ens interessen, un diumenge al mes al matí. El 18 de novembre, sobre la formació dels laics en un món secularitzat. El 3 de desembre, sobre les pel·lícules i els valors al cinema. El 21 de gener, sobre la qüestió del treball a l'era digital. El 18 de febrer, sobre l'Evangeli com a bona notícia per a la societat del cansament, així es diu a la proposta. El 14 d'abril, sobre la història de l'Església. I el 19 de juny, sobre l'Agenda 2030, sobre la nostra implicació en aquesta previsió. Ens acompanya una de les responsables i impulsores d'Escola de Famílies, en Camí, Maricel Munté. Hola, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies i enhorabona per aquesta feina que feu. Hem fet una petita síntesi perquè així també hem ofert una panoràmica del que és aquest curs Escola de Famílies en Camí. Quina línia de continuïtat té? Per què heu preparat aquests temes?
Aviam, bueno, nosaltres funcionem de fa quasi 3 anys, Ignasi.
Molt bé.
Estem des de novembre del 2020, que encara anàvem tots amb les mascaretes posades.
Sí.
I fins ara.
Sí, sí, per tant, ja 3 anys. He dit uns quants mesos perquè no recordava exactament els anys.
Per això dic el primer, li aclariré, perquè gràcies a Déu estem caminant i no hem parat fins ara.
I tant, i tant.
Sí, estem supercontents.
Això avançant i consolidant-vos, diguéssim.
Sí, la veritat és que sí, i fent xarxa cada vegada més gran. Després hi ha parròquies que ens estan demanant com ho fem. Vull dir que s'està com contagiant les ganes de fer famílies en xarxa.
Molt bé. I aleshores dius que amb aquest camí recorregut heu tingut ocasió de reflexionar més, no?, sobre temes que poden interessar, que poden arribar al cor de moltes famílies, potser?
Sí, bueno, saps que la nostra forma de treballar és que ens trobem una vegada al mes a les 10 del dematí, comencem amb un petit esmorzar, com totes les coses bones, no?, menjant junts.
Sí.
I estem fins a les 12:30, que fem, celebrem l'Eucaristia plegats. Llavors és un matí al mes on toquem un tema que proposem a la gent que ja el porti treballat, o sigui, proposem alguna lectura prèvia, portem una persona que és com més especialista d'aquell tema i després ho treballem molt amb grups petits i amb diàlegs amb grups petits. De manera que les conclusions que traiem al final del matí del diumenge són unes conclusions gràcies a l'aportació com de l'especialista, però també fruit del diàleg i de la vida de les famílies.
Molt bé.
Així és com estem fent.
Hem d'aclarir que la primera sessió del 18 de novembre és en el marc del Congrés Inspira, oi? A la Salle Bonanova de Barcelona.
Sí, ens han convidat a formar part d'una taula rodona que jo crec que serà molt suggerent perquè estarà l'Assumpta Cendra amb l'Escola de Laics, estarà la Núria Caum com a representant de l'ISCREP i estaré jo com a Escola de Famílies en Camí, moderats per Josep Oton, i treballarem, bueno, dialogarem sobre la formació dels laics en un món secularitzat. Uh-huh. El dissabte, sí, dintre del Congrés Inspira.
Efectivament, en aquest cas és un dissabte, sí. Llavors, el 3 de desembre, que serà el primer diumenge d'Advent, bé, aquesta sessió ja ordinària a la vostra parròquia de Sant Miquel dels Sants, al carrer Escorial de Barcelona.
Uh-huh. 162. Escorial, sí. 162, per tothom que vulgui venir. Perquè,
exacte,
a més, l'accés a la sala Natzaret o al teatre No Fem és des del carrer, vull dir que no tenen que cruzar tota l'església, i és un luxe, perquè pot vindre tothom que vulgui.
Molt bé.
Fins i tot persones que no siguin creients, vull dir que és un plantejament de diàleg com molt obert. I sí, aquest 3 de desembre tenim el luxe de tindre la Mar Pons, que ella és directora de contingut de Contraste i analista de sèries. I llavors ens, bueno, parlarem i explorarem com ens manipulen les sèries i les pel·lis a nivell ideològic i de valors i totes aquestes coses.
Molt
el 3
bé.
De desembre. Sí.
Doncs ara no ens queda temps d'aprofundir-hi més, però recordem que les sessions a partir del 3 de desembre, després el 21 de gener, el 18 de febrer, 14 d'abril i 19 de juny, al carrer Escorial 162, hem dit, de Barcelona, a la parròquia de Sant Miquel dels Sants, des d'un quart d'11 del matí fins al migdia. Per tant, és reservar-se al matí.
És important que la gent sàpiga que estem a Instagram,
sí,
perquè si algú volgués formar part del grup de WhatsApp on passem lectures recomanades i això, ens poden escriure per Instagram i els podem introduir en un grup gran que tenim de WhatsApp, que no és en xarxa, per poder seguir dialogant i també per rebre la informació. O sigui, a Instagram està la informació, però el grup de WhatsApp hi ha com més material per poder llegir.
Doncs ben fàcil, Escola de Família, paraules separades amb guió baix, Escola de Família, allà a Instagram doncs, tenen tota aquesta informació per entrar al grup de WhatsApp, on es poden rebre tota mena d'informacions. Moltes gràcies, Maricel Montell, enhorabona una vegada més per aquesta iniciativa d'un grup de famílies que s'està fent gran, no pas per exaltar-se, oi?, sinó per ajudar.
Sí, per pensar junts i també somiar junts amb petites coses que podem anar construint per fer un món millor, no? Un trosset de cel a la terra.
Un trosset de cel a la terra.
I tant, amb l'ajuda del Senyor.
I tant, això mateix, doncs que vagi bé i en tornarem a parlar. Escola de Famílies en Camí. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Gràcies, Ignasi. Bona tarda.
Fins aquí ja la nostra sortida d'aquest divendres. Fins aquí la nostra edició dominical del Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem ara amb el Gerard Carrión i el programa Tot Sardana. Que gaudiu d'aquest diumenge ja amb més fred. Arriba la tardor de debò. Sense Distància torna aquest dilluns a les 6 del matí a la repetició i a les 6 de la tarda. Adéu-siau.